Molt bon dia a tots i totes, dijous 2 de juliol, un dia preciós, un dia per a disfrutar i molt contenta, així una servidora, Susana Pérez, ja sabeu, per aportar-vos totes aquestes novetats del dia i acompanyar-nos dos horetes. Molt bon dia, Maria.
Bon dia, bon dia.
Així tenim a Maria Ventura també per acompanyar-nos i per contar-nos coses que de ben segur vos interessen, els interessen. A veure, vaig a saludar perquè m'han escrit a Màlaga, un saludo molt especial a aquests malagueños valencians que estan allí, que estan sentint-nos, Maria, i que tenen ganes de que els enviarem un saludito.
I anem-nos nosaltres també allí, no?
Diu que estem convidades, o sigui que...
Nosaltres lo que siga, estem preparades així. Mira, podem vindre hasta en Baisei, avui, per nosaltres. ¿Te pareix bé?
Bueno, i també, claro, el que passa, que saludem els de Màlaga, però bueno, els de Xirivella, els de Palma, és dir, esteu tots saludats, de veritat. Uh-huh. Vos tenim així dins del nostre cor i anem a contar-vos coses per a que disfruteu. Maria, saps què ha passat en Benicàssim?
Qualsevol cosa.
Bueno, pues els conte, vos conte. A tu i als oients, tu ja saps que nosaltres no parlem mai antes de començar el programa, perquè mos agrada sorprendre-mos, no?, de les notícies que tenim una i l'altra. Resulta que en Benicàssim n'hi ha uns empresaris pakistanis, una família d'empresaris, que tenen un restaurant que es diu Taj Mahal, i una tenda d'accessoris mòbils. Val? Pues esta gent, en esta apertura d'aeroports, han rebut a un familiar. I clar, este familiar venia, ell s'havia fet la prova prèviament antes d'eixir del seu país, no tenia res, però estos familiars, per prudència i per responsabilitat, i m'ho pareix molt bé, van decidir que se fera la prova també així. Val? I a raïs d'això neix un bulo en Benicàssim.
Quin mal fan els bulos.
Vale. Pues un bulo que diu, perquè ells decidixen hasta que no isquen els resultats, saben que se fa la prova i hi ha que esperar dos dies, vale? Una quantitat d'hores per a saber com és aquesta prova. Pues ells se fan la prova, fan la prova a este familiar i tanquen dos dies el restaurant i els accessoris. Entonces, és el bulo de que hi havia 19 persones infectades en Benicàssim, vale? Bueno, pues hem parlat, o sigui, ens ha enviat un àudio i ara passem a que el puguen sentir l'àudio que ens ha enviat l'empresari pakistaní per a tranquil·litzar a la gent i desmentir este bulo.
Muy buenas a todos. Oye, me han llamado, soy del Taj Mahal, me han llamado ahora ambulatorio que han dado todo negativos y me van a dar mañana el resultado dando todo negativos. Y mañana voy a mandarle a todos los a papel dando que han dado negativo. Casi una hora antes me llamó un médico diciendo que ha salido negativo. Y mañana me pueden dar papel oficialmente a mi mano, que eso para que lo sepáis que ha salido negativo.
Molt bé, no? Per un acte de responsabilitat d'un empresari que decidís tancar els seus negocis, voluntàriament, no l'havia forçat absolutament ningú, decidís que el seu familiar vaja i se'l faja, s'estén un bulo i bueno, això l'únic que fa és mal a la gent en general, perquè crea una alarma social i des de luego al turisme i fa que la gent tinga por per a desplaçar-se. Però bueno, ho demana per escrit, normalment quan fan una prova de Covid te ho diuen, després t'arriba per escrit. En aquest cas ell no ho necessita perquè per tornar a obrir el seu restaurant tindrà que penjar-lo, no? Ben gran.
Sí, la veritat és que els bulos durant tot el confinament han fet molt de mal. No me recorde bé d'on era el lloc, però a principis de la pandèmia me recorde que també un local xinès, no sé en quina població, també es va començar com a difondre que d'ahir venia el Covid-19, no? que la gent s'estava contagiant. I, clar, li van arribar al xinès que podia estar denunciar qui era la persona que havia estat manant aquest àudio fent por a tota la població, perquè no cal. O sigui, jo imagino a la gent que està creant un bulo des de sa casa, en què pensa realment? No té cap finalitat. sinó maltractar a una persona que no té res a veure, que a més està fent les coses bé, perquè esta empresa estava fent les coses bé. No, no entenc esa necessitat.
Bueno, ha sigut un fet que ens ha demostrat com són de responsables aquestes persones. Uh-huh. I a mi, bueno, jo tinc hasta curiositat per anar a aquest restaurant, és dir, que jo pense que han guanyat un client, perquè jo ara sé que quan vaig allí, bueno, pues el que menys estarà en condicions, perquè ells miraran i tindran cura de que no hagi i els aliments que donen estiguen en bon estat, ja d'entrar, imagina, són persones responsables i lògiques. I que conste que no són ni clients d'esta casa,
no.
Ni els coneixem de res, simplement ens fem eco de la veritat, desmontem bulos.
Sí, però és que els mitjans de comunicació també estem per això, no? Per desmentir els bulos, i des de fa un temps, sobretot, ahir que parlàvem, no, de les xarxes socials, que havia sigut el dia de les xarxes socials han fet que els bulos, els whatsapps, correguen com el fum. Uh-huh. I per això sempre es reclama que vagin a les institucions, no, a contrastar, i ja sabem, els mitjans de comunicació hi ha molts que tenen la seva pròpia secció, no, per rastrejar si les coses que li s'envien són bulos o no, i és un paper fonamental en aquest segle que estem.
Ara ja, ara anem a veure quines notícies tenim, Maria. Sorprèndeme, por favor.
Pues bé, es comencem amb una notícia roïna, i són les xifres de l'atur, perquè la província de Castelló va sumar més de 1.700 aturats al mes de juny, la qual cosa suposa un increment del 3,7%. L'increment de les comarques castellonenques se situa entre el de València i Alacant. Així, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, durant el mes passat l'atur va pujar en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, sobretot en la de València un 4,1% més i Alacant un 3,2%. Amb això, el número de parats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació es va situar en la comunitat en més de 450 persones en finalitzar juny del 2020. L'autonomia valenciana lidera així la pujada de l'atur tant a nivell nacional. En el conjunt del país, l'atur registra el juny un augment del 0,3%, fins a arribar al més de 3.800.000 aturats, persones, no? I hem vist que és la pitjor dada registrada des del juny de 2008, no?
3.800.000 persones.
Exacte.
Estan a l'atur.
Exacte.
Me habías dit una mala notícia, jo volia que em sorprengueres, però no una mala notícia. Però bueno, també és algo que ens esperàvem, eh? Hem passat una pandèmia, és dir, el que no podem és pensar que aquestes dades hi serien, bueno, d'una altra manera.
Sí.
Teníem que tindre previst. També has dit que la Comunitat Valenciana és una de les que ha repuntat que va...
Sorprenentment, perquè així pensem que el turisme ha sigut un dels llocs que ara que s'ha obert tot, pues que podia reflotar més, però es veu que malauradament no ha sigut així. Esperem que ara el juliol pues baixi un poc, no? Ara que ja venen els restaurants, ja han obert del tot, els hotels, els xiringuitos de platja. Esperem aquestes xifres. A mi el que més m'assusta és que es compara aquestes xifres en el 2008, perquè pensem que el 2008 va ser el començament de tota la crisi, que van passar anys molt greus així al nostre país.
Que a nivell comparatiu estem per l'estil del 2008.
Exacte. Per això avui li he preguntat per això també al senador del PSPB, Artemis Rayo, que tindrem després, perquè mos diga ahí que si els preocupa aquesta comparació.
Bueno, en aquell cas era una crisi econòmica, en aquest cas ha sigut una pandèmia que lògicament anava a desembocar en una crisi econòmica, és dir, no s'han de sorprendre, però sí que hem de posar mesures, sobretot no nosaltres, que no hem deixat de treballar i som un treball essencial, i de fet som un mitjà de comunicació que hem sigut treballant totes les dies i donant informació, que era el que la gent necessitava. Però sí que demanem als nostres dirigents, que és per lo que cobren i per lo i la funció que tenen, de treure-nos d'este atolladero econòmic, i de protegir-nos en salut. És el que els demanem.
Sí, i què te pareix? Vaixell no, però avió sí, perquè l'aeroport de Castelló ha reprès aquest dimecres els vols regulars després d'una aturada de més de 3 mesos per la crisi sanitària de la Covid-19. Amb motiu de la represa s'ha implantat estrictes mesures de protecció i control sanitari. El vol procedent de Budapest ha marcat la volta dels operaris regulars interrompudes des del passat 23 de març. Al llarg de les pròximes setmanes s'aniran incorporant la resta de rutes programades. Així que, a poc a poc, tot tornarà a la normalitat i podrem volar des d'ací de Castelló, Susana.
A mi m'encanta. I... jo sóc de l'aeroport de Castelló, perdona, però m'encanta. Jo sóc de la meva terreta i lo siento, però cada un potencia lo seu.
I bé, i de l'avió passem als festivals, no? I és que l'alcalde de Benlloc...
Quines ganes tens de festa, que avui és divendres?
No, és dijous. L'alcalde de Benlloc, Àngel Ribes, celebra que la Diputació del Canvi hagi decidit recolzar la 14a edició del FestJoc, el festival de música en valencià de la seva localitat, amb el qual mai havia col·laborat l'administració provincial. Inicialment s'havia aprovat una subvenció de 50.000 euros, però finalment l'ajuda només podrà fer ús de 5.000 euros perquè la suspensió de termini administratius que es va produir durant l'estat d'alarma ha perjudicat el festival, que es celebrarà el 9, 10 i 11 de juliol, i s'ha quedat sense temps material per a realitzar i justificar les accions d'objecte de la subvenció. Al fi d'aquest contratemps, Ribes ha proposat a Martí la possible obertura de noves línies de subvenció per a activitats culturals amb la qual cada any se celebra a Benlloc, no? I que altres localitats es puguen fer ús d'aquestes subvencions de festivals culturals.
Uh-huh. La cultura és importantíssima i també, si està ben aconsellada, millor encara. I a vegades que hi ha festivals o accions culturals que sí que és veritat que són un poc... bueno, se poden agarrar un poc en pinces, però en aquest cas el que demanen és lo just.
I te recordes de que fa un temps parlàvem dels informadors de la platja? Ja han començat a treballar. Borriana ja compta amb 13 joves de la localitat contractats per la Generalitat Valenciana com a auxiliars de platja, que s'encarregaran d'oferir informació sobre les normes de protecció i mesures preventives contra el Covid i col·laborar en el control d'accés i aforament a les platges del municipi per a garantir el seu accés i gaudir amb total seguretat. Aquestes persones contractades oferiran un servei compliment de les mesures de distància social tant a la zona de l'arena com al bany. També faran tasques emmarcades en l'àmbit de la comunicació i informació del document de guies de platges segures elaborat per Turisme Comunitat Valenciana. Una altra de les funcions que desenvoluparan, han explicat, és assegurar el correcte ús per part dels usuaris de les platges i dels itineraris marcats per a les entrades EICIDA. Hauran de preocupar-se d'informar sobre l'ús del calçat, l'ús adequat de les instal·lacions, que els usuaris utilitzen senders individuals o sobre la prohibició de l'ús de les pales, no? Que utilitzen els xiquets també per a jugar, així com les pilotes i tots els accessoris, no? Que portem a la platja normalment per gaudir.
Saps que tinc moltes ganes? És dir, ahir vam sentir en les notícies que un d'estes persones que ja s'han posat en marxa va tindre un desacuerdo en un banyiste, no? Sí, ja hem tingut el primer desacuerdo. Jo deixaria passar una setmaneta i en una setmaneta convidaria a una d'aquestes persones per a que ens conte com recibís la gent este tipus de consells i com se senten. És a dir, si la gent reconeix aquesta autoritat que tenen, si la posa en dubte. És a dir, m'agradaria la setmaneta que ve tindré una persona d'aquestes.
És que, clar, la situació és difícil. Jo vaig anar a la platja de Borriana fa 2 setmanes, no? I vaig veure com els quads de la policia local sí que passen i advertixen a la gent de si estan fent algo malament, si no et fiques, en el cas de Borriana, perquè tens el teu pal pa ficar-te i tens que tindre prudència, no? A més, la gent, conforme va venint i a lo millor s'acaben els pals, no? Es fiquen de manera que guarden la distància o cap a darrere, cap a davant, no? Perquè no pots... tens que guardar lloc perquè la gent passeixi, no? I sí que vaig veure un d'estos consells, no, de no te fiques ahí, te tens que ficar així, però clar, ell era la policia local.
Clar, és una autoritat. Clar, i reconeguda.
Sí, i el socorrista també va demanar, per favor, a unes persones que s'havien ficat justet a la voreta de la mar on no es podia ficar. I la gent sí que feia cas, però clar, ara veurem en estos informadors de la platja què és el que succeís. Esperem que la gent tinga prudència i que sàpiguen el que són. Per això també van uniformats. Van uniformats per poder identificar-los i saber qui són.
Clar, però el que m'agradaria és que no s'ho conte les autoritats, que evidentment ja vam tindre al director general que es va dir que anaven a contractar-los, podem tindre al de turisme, però jo el que vull és tindre a la persona que realment aplica ixe procediment que té que aplicar i com ho rep la ciutadania.
Tindran anècdotes originals que contar quan acabe l'estiu.
Per això vos diem que segurament la setmana que ve tindrem algú, ja buscarem, que de ben segur, o si algú que està sentint-nos està fent aquesta tasca o algú del seu entorn està fent-la i vol dir-li que bueno, pues que vinga i nosaltres l'entrevistarem i que, bueno, gustoses de tindre-la així en nosaltres a l'estudi. Soni, 17. Posem uns consells publicitaris i passarà la nostra pròxima convidada, que ens dirà com se farà l'escolarització o com se farà aquella entrada d'aixos més menudets dins del col·le, i tenim, per això tindrem a la directora del Kinder Park, que ja està esperant per entrar en este moment.
Estàs a la 92.2 FM.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Dices que no te lo inventas, que hablas con las estrellas y Yo no creía en esa mierda, pero nena, siempre aciertas. Querías leerme las manos por si ponía...
I ara ja sí, ja tenim així en nosaltres els estudis a Eva Llorenç, directora de Kinderpark. Bon dia.
Hola, bon dia. Ah, què tal?
Eva, pues jo molt contenta, perquè com jo he sigut usuària del Kinder, pues, perquè quants anys porta el Kinder en marxa?
El Kinder va obrir en el 1976.
Ojo!
Ja fa anys, sí. Que els nostres pares van obrir i ara pues, estem la meva germana, el meu cunyat i jo allí al capdavant.
1976?
76.
És dir, que tindreu una trajectòria,
vos
avala... Moltes
famílies, molts xiquets, molts papàs ja que estan portant-nos als seus fills... I la veritat és que és com una família.
Anem fent... Sí, perquè hi ha papàs que hauran anat al kinder.
Uh-huh. És superbonico perquè tenen el seu bon record uh-huh. i tornen a reviure el portar als seus fills.
Això és un fet que tot el món no pot contar-lo, i el kinder sí. Tornen, el kinder està obert des de la setmana passada, em deies?
Vam obrir per a l'escoleta d'estiu des del dia 22, des del 22 de juny, i res, pues estem adaptant-nos a tot, bueno, ens hem adaptat a totes les mesures sanitàries que ens han recomanat, i la veritat és que estem super emocionades en la nova situació, perquè de veure xiques tan feliços, pues la veritat és que te plena molt el fet de que han estat a casa tants dies, de que no han pogut
moltes
gaudir,
ganes de tornar,
clar, no han pogut gaudir dels jardins, de jugar i la veritat és que en totes les mesures, però està sent un èxit.
Els xiquets és ben difícil, no?, de poder controlar-los, però en aquest cas, evidentment, són els que menys ha afectat bueno, este virus.
Sí.
I per lo tant, ells sí que interactuen, sí que juguen, sí que...
Clar, el protocol que estem prenent és el que Sanitat ens ha donat, i el que són grups burbuja. Uh-huh. Entonces, dins de cada grup, pues tens a uns nens que no comparteixen absolutament res en la resta de nens de l'escola. Uh-huh. Entonces, aleshores tenen el seu jardí, la seva classe, els seus espais únics, el seu aseo, i no tenen cap contacte amb cap altre xiquet de cap altre grup.
És dir, que en aquest moment seria ben fàcil, en cas de que se detectar algun tipus de cas, uh-huh. D'en seguida localitzar el brote i poder aïllar-los. És com tornar a viure la normalitat que vivíem en precaució, no?
Clar, són aquestes xicotetes famílies que te dic, dins del grup la interacció és normal i habitual, perquè ells són xiquets i considerem que no tenen que estar aïllats ni res paregut, però sí que és de veres que la protecció és ixa, pues que en el cas de que contínuament desinfectant, per suposat, contínuament rentar de mans, canvis de sabates, moltes mesures, però dins del grup, pues, no, al no haver contacte amb ningú altre, pues, la veritat és que pense que està molt controlat.
I les bambolles dels xiquets, de quants xiquets estan formades?
Pues això és que és el que marca la normativa. Ens demanen 2,25 metres quadrats per cada nen dins de l'aula. Entonces, pues venen a ser uns, depèn de l'espai que tingues, però uns 13, 15 nens per cada grup.
Ah, pues entonces ells no notaran pràcticament res.
No, és perfecte.
En aquesta situació que tenen dins del kinder, és una situació normal que tindrien si anaren a un parc o si anaren socialitzar,
jo
però controlats.
Jo penso que és molt millor, perquè en el parc no pots anar desinfectant contínuament. Claro, claro. Nosaltres pues, tenim les nostres
mesures de seguretat que ells no se donen compte.
Clar, per a ells és superhabitual, el veuremos en la mascareta, el veuremos fumigant d'alguna forma per a que tot estiga desinfectat cada moment, i la veritat és que està super.
Aquesta escoleta d'estiu serà hasta quan?
Hasta el 14 d'agost.
Ah, pues entonces tenim...
Tenim un marge, sí. Uh-huh. La veritat és que és això, anem per setmanes i cada setmana pues unes activitats diferents.
I en el cas de les famílies, si n'hi ha moltes que només tenen un xiquet, és una forma de que socialitzen els demés xiquets.
Clar, és que el que t'he dit, han sigut els grans abandonats de la situació. Aleshores, pues, pensem que per ells és una cosa superbona el poder obrir-se un poc a l'exterior. Perquè s'estan donant casos de nens pues, que tenen algun tipus de poreta a relacionar-se amb els altres, de tant d'aïllament dins de sa casa.
I quan han arribat, perquè vosaltres heu detectat l'actitud de cada crio, no? De cada xiquet, quan han arribat, heu tingut que fer algun tipus de treball especial perquè algun xiquet ha tingut una miqueta més de por en lo normal?
Pues mos han sorprès positivament total. El passat dilluns va ser una emoció per la nostra part, el veure'ls tan feliços, tan emocionats. Clar, pensar que no havien no sé com dir, no havien corregut tants metres en els jardins tan lliure.
Claro, claro.
I de fet preguntaven, puc jugar?
Ai, pobre, jugadors.
Clar, pues esa sensació, ells necessiten, és la seva eina d'aprenentatge, el xoc. I xoc lliure, pues, a l'aire lliure, en una bona ombra, pues, la veritat és que es necessitaven.
No han tingut que tindre ningú tractament especial.
Pensàvem que tindríem que fer una xicoteta d'adaptació per el temps que no han vingut, però la veritat és que genial.
L'autobús es recollit? Jo és que recorde quan inicia el kinder. No pot recollir-los
no,
ara. No,
de moment no és possible perquè ens demanen unes mesures de seguretat que no podem abocar.
En aquest moment no se poden fer.
No.
I algo que vos preocupava prou era el tema subvencions, no?
Clar, mira, el dia d'avui ha existit una subvenció que se diu el Bo Infantil, que és una subvenció que molta gent ja coneix, però que jo pues, aparia a contar-vos, perquè Conselleria dona una quantia econòmica molt gran per a les famílies. Clar, les famílies han de d'alguna forma formalitzar la matrícula en un temps concret, que són des de a partir de demà 15 dies hàbils.
A partir de demà, demà divendres. Des del 3 de juliol?
Seran 15 dies hàbils. Ve a vindre cap al 20 i algo de juliol. Val? Aleshores, pues, clar, els nens que estan matriculats en els centres d'educació infantil,
sí,
pues, això són els beneficiats de la subvenció.
Clar.
Les famílies que van venir al llarg del curs i que no s'han enterat en aquest termini o que no són coneixedores, no ho pensen, estan en una altra situació laboral ara i ho veuen com molt lluny, pues, i sa gent, si no ven el termini que correspon, se queda sense ajudar. Entonces pensé que es súper importante que la gent siga conscient de...
Claro, en este cas, Eva, lo que te sap mal és que en tot este problemón de la pandèmia, que com tot el món estem encara com despertant d'aquest letargo que hem tingut tan feo, no? No arriben a temps i se'ls passa el plaç i que després les famílies tinguin una càrrega econòmica que poden...
Clar, és que estem parlant de quanties prou importants. Pensar que n'hi ha pues, unes quanties màximes de bo, de subvenció i unes quanties mínimes en funció de la renda familiar. Conselleria mira la renda de cada família i de manera individual a cada xiquet o a cada família li dona una subvenció o una altra.
Podem dir el mínim i el màxim?
Sí, mira, estan donant, per exemple, en l'ordre, per exemple, així, de nens de 0 fins a 1 any es van a donar entre 200 euros i 70 euros al mes. Estem parlant de 2.000 euros a l'any en el curs escolar. O sigui, és una quantia molt
important. Estem en un màxim de 200 i un mínim de 70.
Al mes, val? Després, d'un a dos anys, seria entre 120 euros i 70 euros al mes. Però el mateix, pues estem parlant de 1.200 euros d'ahorro econòmic per a la família, són molts diners. I després, d'entre dos a tres anys, n'hi ha un màxim de 180 euros fins a 90 euros al mes. En el cas de que donaren l'ajuda màxima, que este curs passat estan donant moltes ajudes màximes, eren 1.800 euros el que la família s'estalvia per demanar-li portar la documentació en el moment que correspon.
Estem parlant d'un mínim de 70 i un màxim de 200.
Sí, entonces són molts diners. El que passa també, pues, que per exemple, els més menuts, els bebès, pues, que es poden donar fins a 2.000 euros, esta gent, pues, possiblement les mamàs encara no tinguen el bebè.
Ja.
Se pot demanar la subvenció esta en este termini portant un certificat metge. I ese certificat metge justifica que tu estàs embarassada i que posteriorment, pues, possiblement, pues, siga en Nadal, després de Nadal, en el moment que siga, pues, esa família voldrà portar al nen. Però si no ha demanat la subvenció, pues, quan decidis que vindre, s'haurà perdut estos beneficis.
Fíjate que això no se li pot ocurrir a ningú en este moment.
Ja ho pense, per això que estic
però així. Però jo ara en este moment...
Pense que és importantíssim.
Eva, de veres, això, no saps com te ho agraïm. Jo, per exemple, que sí que tinc propet de mi pues una persona, que a més és una familiar, que ara té que tindre el bebé en juliol, però que ella continua treballant. Entonces, quasi que li convéia demanar la subvenció.
Clar,
fíjate, no ho havien pensat.
La subvenció és molt concreta perquè pensa que en tots els nens que van a demanar la subvenció, pues és quan se distribuís un poc els diners disponibles. Enguany mos han dit ja de quan era la subvenció per a cada edat. L'any passat, per exemple, aquestes quanties no les teníem encara, per el que te dic, perquè dividien en el total de quantitat econòmica que n'hi havia. Entonces pensem que és superimportant el que les famílies puguen saber-ho.
Sapien que podran seguir treballant perquè des de Conselleria se recolzarà aquesta iniciativa de subvencionar aquestes mares, que ja és un esforç avui en dia i se ho pensen. Saps que a voltes hem parlat en bueno, en guarderies i en que accepten este sistema, vostès tarden, o vosaltres tardeu molt en cobrar de conselleria? Teniu problemes per a cobrar aquestes subvencions?
Normalment no són molt immediats els pagos, però això pense que treballar en l'administració és una cosa que és prou habitual, no passa res, és una cosa que ens habituem i en el moment que cobrem pues regularitzem i...
Però fija't que encara aixina i tot, te preocupes de que aquestes mamàs que després te portaran els xiquets puguen rebre aquestes subvencions. És a dir, per tu seria molt més còmode que te pagaren el mes, perquè fija't, quan jo el portava, no, això no existia, aquestes subvencions, val? I jo el portava.
Ja, però pense que és una cosa que també és adaptar-te un poc a la situació laboral. Si tu tens una ajuda que te pot ajudar, pues per què no agafar-la? Sí, t'ajudarà pues, a treballar, a tindre millor economia dins de ta casa i que el teu xiquet estiga molt ben atès.
I tant,
pensa que tenim pues, ara mateixa el que te dia dels grups Bambolla, per exemple. Pues, tenim molts espais exteriors i al tindre tants espais exteriors pots determinar cada espai per a un grup. Al tindre, tenim 750 metres quadrats d'exterior.
Claro.
Entonces, tens una garantia de que tenen bona sombra, bon aire lliure i la veritat és que pots estar un poc tranquil en aquestes situacions.
Un poc no, un molt sí. Tranquil, perquè les mares quan anem a treballar, pues la veritat és quan són tan menuts, jo recorde que el portar i ai, tu me... I, sí, tranquil·la, i li dices al bracet i claro, ja, tu te'n vas tranquil·la. I molt més tranquil·la si saps que, bueno, que tindràs menys cost econòmic i que te permetrà tindre una economia més holgada. Claro.
És que és així, jo penso que és important. Després també comentar-te que som els centres d'educació infantil és que ho tramitem. D'alguna forma, les famílies únicament tenen que vindre a informar-se i els expliquem tot com funciona. No és una cosa que ha de fer la família de manera individual. Ho tramitem nosaltres per mitjà de tots els centres. Entonces, el que estiga interessat, pues, convidar-lo a que puga preguntar, mos envia un missatge, mos crida, concertem una cita, i ho expliquem tot sense problema.
I després no té que tramitar res dels pares, ho
tramiten tot
des del centre. No, els pares
simplement rellenen la sol·licitud i mos donen la documentació que se requereix, és el llibre de família complet del nen, després la fotocòpia del CIP, perquè el CIP és com un número de registre que té conselleria per als nens que no necessiten el DNI, omplir la sol·licitud i després el DNI dels papàs. En el cas dels xiquets que te comentava que encara no han nascut, per això els xiquets necessiten un certificat mèdic oficial. Aleshores, la conselleria ja té en compte que el dia tal del mes d'octubre este xiquet naixerà. Nosaltres els donarem d'alta i és un tràmit que és prou habitual. Sembla molt estrany perquè el tens dins la panxeta i ho veus molt lluny, però és una cosa que realment és així.
Bueno, ja pensant en totes les facilitats, com que no te ve tan gran allò que d'ací de no res tindràs un bebè i estàs pensant com en tindrà a treballar,
sí,
clar.
Què faré? Val. I bé, pues jo des del meu punt, des del meu lloc, pues convidar a les famílies a que s'animen, que tot això passarà i que pense que els nens, com han sigut els grans oblidats d'esta pandèmia, des del meu punt de vista, pues que hem d'oferir-los totes les garanties i totes les millors situacions d'aprenentatge possibles.
Recordem que l'escoleta d'estiu estarà hasta el...
Estem hasta el 14 d'agost, perdó.
Hasta el 14 d'agost, és a dir, que encara tenim temps d'anar, per si volem que el xiquet estigui una setmaneta habituat, bueno. Dos setmanetes, els que els papàs necessiten, i que els que vulguin anar a reservar plaça, els que ja tenim i els que tenen que vindre, només han d'anar al Quinterpark. Eva Llorenç, jo estic molt contenta de que estigués així en nosaltres i bueno, tindre present al Quinterpark, que el Quinterpark és, bueno, forma part de la societat ja, eh?
Bueno, nosaltres la veritat és que treballem amb molta energia, cada dia és únic i portem una trajectòria de molts anys, pues, ja t'he dit, som dues generacions treballant.
Ojo,
I pense que també la nostra renovació pedagògica constant, al estar sempre intentant fer coses que te plenen, perquè al final el treballar en tot el cor pues és quan els nens gaudixen de veres.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bueno, moltes gràcies. Adéu.
Que es mi designo de fuego, que tú ya has visto el futuro y que no es lo que yo espero. Y si te miro a través de un diamante, paso.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Parlem ara en clau nacional amb el senador pel PSPB, Artemi Rayo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Artemi, avui l'actualitat passa per les xifres de l'atur, no? Avui hem conegut que 5.100 persones és el que ha pujat, no? L'atur i el desempleo al nostre país, no? Ja diuen els experts que és el pitjor mes de juny des de 2008. Això ens fica un poquet en alerta, no? Perquè parlar de 2008 fa encara por.
Bueno, la veritat és que tot això és previsible, no? Té que sorprendre'ns i ho hem d'assumir bueno, en el dramatisme que suposa, però amb rigor i sense un alarmisme fictici. És a dir, tots som conscients de que la pandèmia i les mesures que s'han pres amb el confinament i després tot el que significa l'aturament de l'economia tindrà un efecte en l'empleo, provocant desempleo. Això ho sabem tots i ho sabem des del primer dia. Desgraciadament serà així. El que tots volem és que sigui el menys possible. El que tots volem és que això revertisca el més ràpid possible. Tots volem que abans, més prompte que tard, les coses tornin a ser almenys paregudes a com eren apenes fa 6 mesos i amb les mateixes expectatives econòmiques i d'empleo que hi havia almenys en aquell moment. Tots els pronòstics diuen que, bueno, pues a partir de l'any que ve tot això se recuperarà i tornarem a xifres paregudes a les que estàvem barallant. Per tant, aquestes xifres d'ara, com totes les de caràcter econòmic que anirem coneixent, pues òbviament són demoledores, són tremendes, però previsibles, no són sorpreses. El que hem de fer tots ara és fer el màxim de nosaltres mateixa per a revertir aquesta situació. I crec que ho aconseguirem amb tot l'esforç, l'emprendedorisme, l'interès i també amb el cuidado que tinguem amb la pandèmia. Això n'hi ha que tindre-ho sempre molt present per a que res torni enrere i, en tot cas, sempre mirem endavant i donem aquest salt que estic convençut que en un pla raonable pues, tornarem a lograr i per a col·locar-nos en una situació que la de fa pocs mesos i millor, a ser possible.
A més, des del govern central s'estan donant molta facilitat també als empresaris i als autònoms, no? I per supost, a les pimes, que és la majoria de lo que està mantenint, no, els treballs de la nostra nació, no? I l'ampliació dels ERTOs al mes de setembre, novembre, que s'estava barallant, això també farà respirar un poquet, no?
Home, això ha sigut des del primer dia la filosofia del govern d'Espanya. És evident que les mesures que se van prendre no eren desitjades per ningú, però eren inevitables i hi ha sectors econòmics que són els que més les han pagat. A tres no però especialment els autònoms, especialment el sector serveis, l'hostaleria, el turisme, el comerç, tots això són els sectors que van a eixir més damnificats i per això necessitaven des del primer dia ajudes per part del govern d'Espanya, estar molt presents, no només del govern d'Espanya, crec que el govern de la Generalitat Valenciana també s'ha compromès amb mesures, amb recursos econòmics i també tots els municipis estan fent el màxim per a que, bueno, per a que tots aquests sectors, especialment claus per a la nostra economia, autònoms, pimes, bueno, puguen resistir encara esta situació de debilitat tremenda de la economia. Flexibilitzar els ERTEs pues, és una mesura que permet que bueno, que els empresaris, que els autònoms, que les pimes puguen anar xafant pues, més tranquil·litat el terreny que tenen que recórrer fins que es recupere la confiança econòmica i el desenvolupament ple del sistema econòmic. Això i totes les ajudes econòmiques que s'han establit, especialment pues, els préstecs ICO, que crec que és una quantitat de recursos immensa per a que aquestes xicotetes empreses pues, puguen fer front a aquest futur incert, que, bueno, que gràcies a aquestes ajudes pues, serà futur, incert encara, però futur en definitiva.
Senador, canviant un poquet de tema, ahir va haver plenari no al Congrés dels Diputats i bé, ha eixit per unanimitat de tots els grups respaldar i reforçar l'indústria nacional de productes d'emergència sanitària, no? Després d'esta crisi, a lo millor per part de la societat tot el món pensa un poquet tard, no, senador?
Bueno, sí, per a què negar-ho, evidentment tard Espanya i tard quasi tots els països del món que no podien preveure que hi haguera, que es produïra este fenomen terrible planetari, esta pandèmia del coronavirus, i és de veres que les societats pues, no tenen aquesta capacitat de previsió per atendre una realitat tan dramàtica com la que hem viscut i encara bueno, pues estem ahí pendents i vivint, el que, bueno, almenys deprenguem la lliçó, no? Ja, com el mínim que se'ns pot i ens deu demanar és de prendre la lliçó, i la lliçó que hem de pres és la de que hem d'estar millor preparats per al futur, per atendre no només una pandèmia d'este tipus, sinó altres moltes situacions que es poden col·locar en el disparadero, en situació límit. I per això hi ha que fer un esforç pues, molt gran com a país en dos àmbits especialment, no? Un és la sanitat, és a dir, reforçar-la en termes generals, no només pensant específicament en una pandèmia, sinó en termes generals. La sanitat ha sofrit molt al llarg dels últims anys, de retallades dels governs del Partit Popular, ha sofrit reducció de recursos, els professionals tampoc estan consideren ben tractats, ben valorats, ben pagats, és a dir, ahí fa falta recursos per a tindre un múscul molt important en el sistema sanitari. I després hi ha una altra pata que quasi sempre dona la sensació de que és la pata pobra, no? De la nostra realitat, que és la ciència i la investigació, que mai col·loquem a on hauria estar, que és en primera línia, en primera línia de les nostres prioritats. I ahí també no ens falta talent, no ens falten ments brillants, perquè quan venen maldonades se'ls rifen en altres països del món, als nostres investigadors, als nostres científics. El que falta són recursos, compromisos per part dels poders públics i també de les entitats privades perquè aquí, des d'Espanya, pues, se puga fer un nivell d'investigació, de ciència pròpia d'un país com és Espanya, un país desenvolupat.
No sé si això serà un primer borrador, no? I esborrador, imagine, no? Però no sé si ens podia explicar un poquet en què consistirà aquesta ajuda als productes d'emergència sanitària nacional.
Bueno, jo crec que encara no està concretat. Hi ha un compromís general del que es tracta, òbviament, és de fer la previsió, la còpia de productes necessaris per a atendre qualsevol situació sorpresiva. Ara, bueno, pues, jo crec que per davant tenim el risc sempre present de rebrots i de no de soleades d'aquesta pandèmia, del coronavirus, i per a això, pues, afortunadament sí que bueno, en els últims mesos hem vist com hem posat en marxa tota una indústria nacional també de producció de productes per a atendre aquest tipus de situacions, i el nostre sistema sanitari ja està en condicions d'atendre això, però bueno, no es pot previndre, no significa pensar només en aquesta circumstància, tenen que pensar en altres moltes. Les amenaces per a les societats actuals, contemporànies, poden tindre orígens molt diversos, i ahí és on tenim que tindre la intel·ligència com a societat avançada per a preveure aquests riscos i adoptar les mesures per evitar-los.
Sí, senador. Ara volia creuar amb vostè l'ocean, no? Perquè bé, ahir ens va cridar molt l'atenció la notícia de que Estats Units, no?, ha acaparat el fàrmac Remdesivir, que sí, per ara és el que, com que està fent efectes, no?, encara que arribi aquesta vacuna desitjada, no? Hasta què punt ens pot perjudicar així a Espanya este comportament dels Estats Units d'acaparar la producció d'aquest fàrmac?
Bueno, jo el que he sentit en el mitjà de comunicació per part de professionals és que esta actitud dels Estats Units no afecta directament a la realitat espanyola, perquè se suposa que este és un fàrmac que té uns efectes bons per a les situacions, diguem, de més gravetat de la enfermedad. I com que en Espanya, des de luego, a hores d'ara, però també les previsions més immediates són de que hi hagi molt pocs casos d'aquestes característiques, les reserves que es tenen es diu que són més que suficients. Per tant, en principi no hi ha un motiu nacional per a preocupar-nos, però, claro, evidentment sí que és un molt mal exemple, no?, a primera vista d'insolidaritat mundial i global amb tota aquesta situació que estem vivint com a país, no? Crec que tenim que ser capaços de tindre una actitud mundial de solidaritat, de mirada solidària i fraternal amb els altres com a països. No podem fer-la. Esta no és una batalla que la fa cada un pel seu compte, cada país pel seu compte. Eixa és la veritat. Bueno, jo crec que, perquè a més també tenim per davant un altre repte extraordinari, que és el de les vacunes, no? I ahí també, bueno, estem veient que també hi ha un compromís col·lectiu per part de totes les nacions de compartir totes els resultats de les investigacions, de les vacunes. Bueno, crec que primarà al final, pues, aquest sentit fraternal, solidari com a humanitat, abans que aquest tipus d'actituds que, bueno, que d'entrada sí, són un molt mal exemple.
Bé, senador del PSPB, Artemi Rayo, moltes gràcies per haver xerrat de tota l'actualitat política amb nosaltres.
Pues gràcies a vosaltres.
Estàs a la 92.2 FM.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Desaparezcas entre las plantas.
I ara se n'anem a Sant Joan de Moró, perquè volem donar-los una bona notícia. Per això tenim el seu alcalde, Vicent Pallarès, al telèfon. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia, molt bon dia.
Sant Joan de Moró ha fet prova de Covid a tots els seus habitants.
Sí, sí. A tots els habitants de Moró, indistintament de l'edat que tingueren, i van fer 2.000 i pico tests, i el que ha volgut anar era una prova voluntària, però l'Ajuntament tenia preparat per als 3.300 habitants que tenim així en Sant Joan de Moró, tenien la prova gratuïta, i el que dic, era algo voluntari, el que ha volgut ha tingut la possibilitat de fer un test per a veure conforme està, sí, content.
Mm-hmm. Vostè com a alcalde, quan pren la decisió, o com... o ho ha tingut des del primer moment clar que era algo que volia fer vostè?
Sí, sí, nosaltres no ha sigut una cosa que jo tenia clar el moment que vaig anunciar que suspeníem les festes de Sant Joan, que ara que ser la setmana passada, en hora de Sant Joan, que és el patró del nostre poble, bueno, pues jo tenia una partida de diners de festes en el que pues, anem tenint que gastar la gent perquè per a nosaltres la salut és el primer, i vam decidir, pues, entre altres mesures, que n'han fet moltes, una part important se l'emporten ajudes a autònomos, que han ficat una partida de 80.000 euros per ajudar els autònomos del poble, i l'altra partida, pues, jo tenia clar que tenim que fer test. I, evidentment, per a fer test, tenim que tindre el permís de l'autorització de conselleria, el qual me la van donar el dia 15 de juny, vam recibir la notificació de conselleria que m'ho autoritzarà a fer els tests massius, i és a dir, que este dilluns passat, crec que era 29, no? Este dilluns i el dimarts, durant el dilluns i el dimarts, van passar 2.000 i pico persones, i en el qual pues, han fet els tests, te dic, partint de la base de que la partida de tests l'hem gastat tota en ajudes d'autònomos i per a fer tests massius a tota la població.
És a dir, jo no sé si hi haurà un altre poble, però des de llavors, si la Comunitat Valenciana, vostès són l'únic poble que han fet aquesta acció, no?
Sí, bueno, jo quan m'he aixecat a mirar el tema que ja porta més d'un mes i mig en mirant a veure com ho podríem aquests diners gastar-los per a la gent, perquè són els que en aquests moments més ho necessiten, vaig voler navegar que crec que Torrejón d'Ardoz havia fet tests massius a tota la població, que és un poble molt més gran, també és veritat que té un aeroport, però nosaltres, pues, bueno, volíem fer, era algo que jo tenia al cap de fer algo per a la gent. Nosaltres no és el primer que fem, o sigui, així n'hi ha hagut desinfeccions massives,
repartiment de mascaretes.
Sí, sí, nosaltres ja t'he dit, pantalles per a tots els comerços m'han tingut, han repartit menús gratuïts a tota la gent que no podia, per a que no ens queren de casa i tingueren una seguretat per a que no hi haguera mobilitat, més de vora 1.000 menús, una població de 3.000 habitants, millor hem repartit 15.000 mascarilles entre totes les poblacions de FP2, quirúrgiques, de tela, per als xiquets de 10 a 18 anys, o sigui, han fet moltes activitats, moltes iniciatives, sempre pensant en el benestar i la salut dels veïns, que al cap és el que més me preocupa a mi i el que més m'interessa.
Mire, vosaltres al principi de la pandèmia vam parlar, perquè, claro, al ser pobles menuts tenia que tindre inclús més cura perquè la població és de risc i n'hi ha molta població major. Suposo que pel seu poble també serà un cas d'estos, no?, de tindre molta gent de risc, no?
Sí, bueno, quizás Moró, Sant Joan de Moró és un poble nou, un poble que estem molt prop de Castelló, hi ha molta població, diguem, jove, és un poble que moltes famílies venen a viure així perquè, com t'he dit, estem ben comunicats per autovia, en Castelló és un poble industrial, hi ha prou de treball, en el sentit quan les coses van totes bé, però quizás no és aquests baremos dient que el percentatge de gent major sigui el que més hi ha. O sigui, hi ha gent major, és evident, la gent de tota la vida, però que hi ha moltíssima gent que són famílies joves que han vingut a viure així entre nosaltres.
Sí. Raó de més per a fer esta prova, perquè esta gent que ha tingut que seguir treballant i baixant lo millor o desplaçant-se, sí que hi hauria una certa por de contagiar a esta gent més major i hauran tingut molt de descans després d'haver fet esta prova de Covid, no?
Sí, sí, jo tinc els resultats. Evidentment no puc donar tampoc datos, d'entendre, no puc d'això, però que estic amb un to content del resultat que ha eixit. No hi ha ningú dels 2.000 i pico que s'han fet que se tingui que aislar. Vull dir que gent
que bueno, pues encara cas, que vostè no doni...
No, és algun cas que millor pogut donar que l'ha passat, jo, que el Moró és gràcies també a totes les mesures, com t'he dit antes, que han fet entre reparto mascarilletes, infeccions massives tots els dies, dos persones de l'Ajuntament desinfectant portals de cada casa del poble, caixes automàtics, parades d'autobús, vull dir, s'ha fet molt de treball darrere. El treball te dones compte que al final dona els seus fruits. Uh-huh. Entonces, després de fer tests massius, que veigues que no hi hagi ningú de 2.000 i pico tests que s'han fet així en el poble, una aprovació de 3.000, que n'hi hagi que aislar, i tot això, pues, bueno, és algo que dius, bueno, l'esforç que han fet els veïns, principalment, portant creient o gent de casa, i l'Ajuntament, sobretot, la inversió que s'ha fet i el que han treballat, que després dones els fruits, que no hi hagi ningú que tingués que aislar, pues, bueno, pues, dius, ha valgut la pena, ha valgut la pena.
Clar, perquè vostè que haurà estat en contacte en la persona o en les persones que hagin hagut de fer, pujar a fer el test, sí que li hauran donat un percentatge de la quantitat que sol eixir quan se fan estos tests. Per exemple, n'hi ha un percentatge sobre 2.000 persones, sobre 1.000, perquè aquesta gent també ha de fàbriques i demés, no?
Sí, no. És el que dic, que estic molt recontent, perquè és que quan va parlar l'empresa que m'ho tenia que fer, estan a pobles, evidentment, no s'ha fet a cap, som els primers, o... I ells fan empreses, a hotels, a molts postos, i me diuen que la proporció que nosaltres tindríem que traure per una població com esta, tindríem que ser entre 20 i 40 positius, lo qual s'ha demostrat en aquests resultats d'ara que estem molt per de baix de la mitja, o sigui, han pogut traure 8, 9, però que són que no siguin positius, és a dir, que tenen que la passar, que se té que mirar, però que, bueno, és que no hi ha ningú que digui directament que, oye, escolta, este tenia que aislar-lo. No cap. Lo qual és per estar amb un to content, amb un to orgullós, pues, bueno, de lo que s'ha fet, del treball que s'ha fet antes. Ja t'he dit, això no és casualitat. Jo penso que si les coses se fan en la programació, que ara fem desinfectem mascarilles, gels a tots els puestos, desinfecció tots els dies en tots els portals on se veneja la gent, i d'apunt també la col·laboració de tots els veïns, pues la suma de tots aquests esforços fan que el resultat sigui el que hagi sigut, i és igual que me sento orgullós per part, sobretot, del comportament dels veïns, i que després de l'esforç que han fet des de l'Ajuntament, que es reflecteixen els resultats que han tret en aquests moments. I és veritat que estic molt content i molt orgullós, la veritat és que sí.
Vostè sabia que en aquesta acció podia jugar-se d'alguna manera el que s'haveren aïllat diverses famílies, l'haver tingut diversos positius i que tot el món parlara de Son Joan de Moró com un poble on hi havien infectats. Sin embargo, això no ocorrís, vostè trau molt bons resultats, les coses eixen bé, i argumenta que una bona direcció política fa que les ciutats, els països, traguen bons resultats, no?
Jo el que li diré, les tenia molt clares, en el sentit de que la salut és el primer. I si haguem tret algun brote que molt hagués tret aquests resultats, pues, tindríem que assumir-lo i prendre les mesures necessàries per a mirar el bé comú de tots. Evidentment, si tu no fas test i no prens medidas preventives que tens que prendre, pots tindre un brote i no saber-ho. I entonces no redunda en la salut dels teus veïns. Per altres, no és que m'ho agarra com si tinguera un problema, no? Jo m'ho agarra com una cosa per a millorar en lo possible la situació de la salut de la gent. I evidentment, pues afortunadament, no hi ha res. I, bueno, no tenia por de que m'hiciera algo. La veritat és que no la tenia. I si haguera així, bueno, pues se les fan les coses per a millorar. Això és una inversió molt gorda, molt gran, el que l'Ajuntament de Moró, el pressupost que tenim, que portem aquestes mesures, que jo te puc assegurar que totes les mesures preventives que han pres superen els 200.000 euros per a un poble com Sant Joan de Moró. Bueno, però la gent és el primer i, escolta...
I els resultats estan ahí.
Por aquí és que algo, bueno, pues por, de veritat que no en tenia, però bueno, si haguéssim dit alguna cosa, haurem assumit. Escolta, la millor forma de frenar-ho és quan tens una prevenció, tens un diagnòstic, escolta, pues, que han dit X persones, o si ja ho saps qui són, pues, des de la Conselleria de Sanitat, se'ls avisa i se'ls tenen que aislar, pues, bueno, és una forma de frenar-ho. I jo penso que, modestament, no som ningú per donar lliçons de res, però que si molts prenguerem aquest tipus de mesures, pues la pandèmia esta, pues jo pense que se frenaria un munt, però bueno, és cada un la seva decisió, cada un fa el que pot, jo entenc a tot el món, però bueno, jo estic molt tranquil i molt orgullós de lo que l'Ajuntament de Moró i jo personalment han fet així en Sant Joan de Moró.
Vostè, d'alguna manera, apel·la a la responsabilitat política que tenen els dirigents, eh?
La responsabilitat política, per supost, que som els que tenim que donar exemple, ficar millors i tot això, però també apel·le també a la responsabilitat dels veïns, que siguin conscients que això no s'ha acabat, que és un virus que ha vingut per a quedar-se i que respeten les mesures i que facin cas a les directrius que fiquen les autoritats sanitàries, que al fi i al cap són els responsables i els que més saben d'aquest tema. Però sí, jo no me fico en ningú, el que fan els demés, no me fico, no soc des que... D'això, però que el que han fet en Moró, el que han fet des de l'Ajuntament en Sant Joan de Moró, estic content, estic orgullós i me quede la mar de tranquil, perquè jo penso que han fet el que teníem que fer qualsevol ajuntament i és el que me queda ja van.
Uh-huh. Vicent Pallarès, alcalde de Sant Joan de Moró, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Una altra vegada ens dona, vostè no m'ho permetís que veia que l'ho dic, una lliçó, però sí, ens la dona.
No,
i...
lliçó no soc ningú per donar lliçons de res, te ho asseguro, però bueno, és el que jo penso que teníem que fer i el que han fet, ja està. I no,
una bona...
Ni una, jo no soc ningú per a donar lliçons de res a ningú, bueno, jo no.
Bueno, una bona elecció serà dels ciutadans de Sant Joan de Moró quan l'han posat d'alcalde. Moltes gràcies, Vicent Pallarès.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon, ja sabeu que pel que faci falta, quan vulgueu, estic així a la vostra disposició.
Moltes gràcies i bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Bigmaterarbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Bigmaterarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Debe ser que nunca tienes prisa, siempre estás disponible.
I de Sant Joan de Moró se n'anem a Benicàssim. Anem a parlar de la seva vicealcaldessa, Cristina Fernández. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Salutacions.
Hem començat el programa en aquell bulo que ha eixit de Benicàssim, que fa tant de mal i que volíem desmentir, hem posat el tall de veu del gerent del Tamajal. Desmentint-lo, no, Cristina?
Sí, pues a veure, la veritat és que no es fa bé per a la imatge del nostre municipi en aquesta sèrie de bulos que al final no s'esperen per a on comencen, però que en 24 hores pues, se va formar un lío que pareixia que el centre del Covid-19 era Benicàssim. Uh-huh. Malauradament, pues això fa que les persones que tenen un negoci es veuen afectades i la veritat que se poden veure seriosament afectades, sobretot a nivell pues, dels seus establiments, no? Que pot afonar el negoci d'una persona en només un bulo de 24 hores. És veritat que va vindre una persona, crec que ja teniu tota la informació, sí, però sí. Bueno, va vindre una persona de l'estranger i per el protocol se la va a perquè venia de fora, és 14 dies i al xic, pues, pobre, només se li va ocorrir cridar al centre de salut per a veure si tenia que fer algun tipus més de protocol i se van encendre totes les alarmes, però sense símptomes i sense res, només per actuar en la bona fe i fer les coses com toca. I pues, van hi haver una sèrie de confusions també entre conselleria, entre tuits que van eixir de conselleria, també d'algun mitjà de comunicació, i al final bueno, pues, ja ha quedat que els resultats són negatius, que no ha donat positiu cap membre de la família ni de la gent al voltant, i apel·lem una miqueta a aquesta responsabilitat individual a veure les conseqüències que se poden derivar de totes aquestes accions, no? O al final les redes socials també que es fa molt de mal, i demane per favor pues, que se contrasten totes les notícies i que no fem pues això, no? A la pobra gent que està treballant i que ha tingut dos o tres mesos tancats els establiments per l'estat d'alarma, que ara puguen treballar normalment.
Pues per el que a mi respecta, després de sentir el tall de veu que hem posat del gerent, jo tinc ganes d'anar a aquest restaurant a menjar, perquè m'he paregut una persona molt coherent, una persona que va actuar com tocava. Ell va decidir i tenia dues empreses, les va, hasta que no tingui resultats, tindre tancat, i això me garantitza que aquesta persona és una persona com cal. Per tant, jo penso que Benicàssim...
Pues me pareix una molt bona decisió, perquè jo crec que tenim que ajudar-li i en comptes de afonar-lo i afonar el seu mitjà de vida i els seus ingressos del seu establiment, pues, ajudar-lo i el que tu dius, anar allí a menjar i el que faci falta per tal de que pues, una miqueta de ressarcir, no? Uh-huh. Tot el que s'ha pogut veure afectat, i és d'agrair, la veritat és que és una bona...
Els he brindat també al gerent, que si vol que li fem una entrevista, que, bueno, que té els micròfons oberts perquè ell mateix pugui oferir què té en el seu restaurant, perquè me pareix que la seva responsabilitat com a persona ha sigut molt bona, i igual que té responsabilitat a l'hora de tancar les seves empreses, té responsabilitat per donar un bon servici. Per tant, considero que és un bon restaurant que tenim a Benicàssim, que el tenim propet i que tenim que consumir.
Entonces, una acció, la veritat, que vull agrair-te personalment perquè, bueno, perquè és veritat, no? Que al final pues, tens que ajudar i com a mitjà de comunicació que mos escolten gent de tota la província, pues, donar aquesta sensació de seguretat i de que no passa res ni tenim perill si anem a aquest restaurant.
Ni moltíssim menys.
T'ho agraïs.
Cristina, com tenim Benicàssim? Està... Ha vingut més gent? Ha vingut la gent que esperaves després de l'apertura d'aeroports?
La percepció és que n'hi ha una miqueta menys de gent que altres anys, no? És veritat que les segones residències sí que s'han omplit, de la gent que té la segona residència sí a Benicàssim, i estem esperant, bueno, avui és dia 2, ahir vam començar la gent a moure's també, uh-huh. I el primer dia no es va veure molta retenció ni molt de moviment. A lo millor això també passa, sol passar, no? Els primers dies, quan està venint la gent i encara no s'ha sentat, pues no se veu molt de moviment en el poble ni per les platges, però bueno, jo crec que este cap de setmana ja se podran veure els primers resultats, no?, de tota aquesta gent que ha vingut, i podrem fer una valoració de com està a nivell de turisme, i sobretot també per la gent que ve a l'oficina de turisme a preguntar i per els esdeveniments als quals solen anar tota la gent que ve de fora.
Esta figura que s'ha implantat ara, que són els d'alguna manera els que aconsellen com se té que actuar en les platges, allà a Benicàssim com està funcionant? Quants han arribat allà a Benicàssim?
Pues la veritat és que has començat avui, ahir van tindre la primera reunió. Depèn també de la policia local, perquè tenen que estar en contacte continu per si n'hi ha alguna incidència i posar-lo pues, en comunicació amb la policia local. I la veritat, ens han arribat 21. En principi teníem 30 persones, però per motius d'horaris i de cobrir pues, dies que tenen lliures uns i altres, han vingut 21. S'han distribuït a les 5 platges que tenim i avui és el primer dia. Veurem, t'anirem contant a veure com és el experiment.
Com se desenvolupa.
Sí, la gent, pues, això està per a informar de totes les mesures, sobretot de seguretat i sanitàries que deuen de complir la gent, i jo crec que és una bona aposta. Espero que, ja t'he dit, este cap de setmana la gent, jo crec, a banda de tot, sempre estem apel·lant a treballar a aquesta responsabilitat individual i al final social quan estàs en la platja, per exemple, en la gent, i jo crec que no n'hi haurà problema. A més, les platges de Benicàssim tenim la sort de que són prou amples i no tenim aquesta massificació i aquest problema d'aforo.
Cristina, tinc que preguntar-li, és obligat, en la feina que té, imagines, en totes les coses que té ahir en una població que el turisme és fonamental, en estos moments Ciudadanos i el Partit Popular en Benicàssim està com cal, seguís l'acord, on han anat les regidories de la persona que ha deixat de l'acte, que ha deixat de pertanyer a Ciutadans?
Bueno, les regidories ara, com ja des de setembre, octubre de l'any passat, que se va fer càrrec el meu company Javier Alonso, que duia la regidoria de Cultura, se va fer càrrec oblig per motius que don Domingo Lorenzo no podia atendre, i continua de moment, tindre, perquè ja ho està fent, ja us vaig comentar pues, que no seria el problema el dur aquestes àrees per part de Ciudadanos. Sí que és veritat que estem ara en minoria en el govern, que és tot més difícil perquè bueno, es pot veure la inestabilitat, i bueno, andando y viendo, que se diu, sí que és veritat que al plenari jo ho vaig comentar i ho he comentat sempre, no?, que Ciudadanos no s'apoyarà mai en el vot un trànsfuga, que ens assentarem, si cal, amb tots els partits de la posició per a proposar i per a consensuar totes les propostes que tinguem des de Ciudadanos, i que esperem que el Partit Popular faci el mateix. A més, quan tenen un pacte nacional d'antitransfugisme que han firmat el Partit Popular.
Perquè, a més, ja sé que no li repercutís, o sigui, que no li toca a vostè, però també el de Vox ha passat al grup on ha escrit, no?
Sí, així no és. Ara tenim dos consellers, dos regidors al grup de no escrits i bueno, pues, així no estan les coses. Veurem que s'hacen de tot una miqueta i ja te dic, a veure si podem dialogar més en l'oposició, i si no, pues, l'única solució de tornar la estabilitat a l'equip de govern seria que Domingo Lorenzo deixara l'acta, i seria tot més fàcil.
I entonces la agraria la següent que estava en la llista de Ciudadanos, supose, no?
Bueno, sí, la següent o el que pugui entrar, perquè al final, claro, tens que parlar en la següent per número, però si no pugui entrar, pues en el següent, i si no, pues en el següent. Per això ja estan les llistes.
Sabe què passa? Quan estàvem parlant al principi del seu treball, vostè parlava pues bueno, animar, no? Ara estic preguntant-li això i me contesta de forma com molt pausada, molt de pes, no? És algo que a vostè la paralitza.
La situació, me te refereixes?
Sí.
Home, pues la veritat és que sí, perquè és algo que te ve aixina de repent. no te ho esperes, la veritat, i canvien moltes coses, i ara pues, tens que tornar a adaptar-te i a fer una estratègia també per a poder tirar endavant. Sí que és veritat que des del partit a nivell nacional ens ha dit que igual que ara n'hi ha o n'hi haven fins ara unes línies roges que no es podien traspassar, pues que bueno, que ara per motiu de la pandèmia el primer són les persones, deixant a banda una miqueta en segon pla les ideologies polítiques i que estem oberts pues, a intentar això, dialogar i consensuar en altres partits de l'oposició que en principi pues, no estarien en la nostra cartera, no? Però bueno, les coses, com t'he dit, pues, van passant i a mesura que vagin passant pues, anirem a prendre decisions.
Sí, perquè en este cas a vostè el que li interessa és que Benicàssim siga el que és.
Claro, al final sempre
el poble més turístic, més bonico que hi ha, no?
Sí, pues la veritat que sí.
Ah, bueno, ja l'ha fet a riure, ahí ja la fa riure.
Sí. Per això jo el que vull és una estabilitat de govern. I aquesta estabilitat ara no la tinc i bueno...
Pues bueno, però vostè, en el seu partit ja va ser la persona que va negociar a totes les poblacions en aquell moment, anava a distintes poblacions i anava negociant, o sea, com a negociadora a l'hora d'arribar a acuerdos, vostè té una dilata experiència, eh?
Sí, a més també al final de l'estiu es prevé pues, fer una revisió de tots aquests pactes a tota la comunitat valenciana. I, bueno, com sabeu, així a la província estem en coalició de govern en tres poblacions més, a banda de Benicàssim, i el que farem pues, serà una miqueta valorar una per una totes les localitats, tots els acords, que s'ha complit, que no s'ha complit, com s'està portant, què milloraríem, o si tenim que canviar alguna cosa, i, bueno, jo crec que això serà també serà un bon moment per a sentar-nos i dir, bueno, ara què fem?
De tots els modos, jo pense que diuen que no n'hi ha mal que per bé no vinga i això que vostè dia, lo de tornar a avaluar cada població i cada acord que s'ha complit o no s'ha complit i demanar responsabilitats a qui ho hagi o no ho hagi complit.
Sí, evidentment, en quan te sentes a valorar, tens que valorar tots els punts i d'ahí serà pues, el resultat, que al final pues, estarà en una balança i direm si ens convé, si no ens convé i què podem fer.
Cristina Fernández, vicealcaldessa de Benicàssim, diputada provincial també, i bueno, què vol que li diga? Que jo este cap de setmana me vaig a Benicàssim.
Pues molt bé, segur que tu passes molt bé. Jo vos convide, es convide a tots. Ara acabem també de presentar per a la segona setmana de juliol un programa per a relax, benestar, salut, yoga, caminar, platja, que se diu Benicàssim Inspira. I bueno, i vos vull convidar també a tots a que vingueu i en la nostra web podeu fer les inscripcions a partir de demà. I bueno, espero que gaudiu del poble, de les platges i de tot el que tenim a Benicàssim.
Moltes gràcies, Cristina Fernández, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Despacito, yo por ti cambiaré de...
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
A volver a conocerse en medio del ruido entre tanta gente. Volver a la primera
vez. Bé, i avui estic molt ben acompanyada amb unes xiques que venen des d'Almassora, Carmen i Raquel Altola, bon dia. Apropeu-vos el micro per a que la gent vos s'encabe. Bé, per què hem tret avui a aquestes xiques? És que la setmana que ve és selectivitat i aquestes bessones se van enfrontar a aquesta prova d'accés a la universitat. Raquel, estàs nerviosa?
Per una part, sí que vull que arribi i llevar-me-la de damunt i que acabi ja, però per una altra, vols un poc més de temps per saber-ho bé i intentar treure la màxima nota, sempre.
I tu, Carmen?
Jo també. L'únic és que jo sóc atleta, per tant, he de combinar-lo amb els entrenaments i he hagut de deixar-los de costat, perquè si no, no tenia el suficient temps possible per estudiar.
Sí, no? Bé, és que enguany ha sigut un any molt difícil, no?
Sí.
O sigui, quan vau terminar les classes?
Les vam acabar a principis de març. O sigui, a principis de març vam deixar de fer les classes presencials per la quarantena i tot això. I fins al 16 de juny el curs estava vigent i, per tant, fins a aquest dia no teníem les notes. Per tant, nosaltres vam tenir les notes fa dues setmanes.
Dues setmanes,
clar,
sí.
La gent en seguida diu, ara que heu tingut tot el temps del món per estudiar selectivitat. Bueno, però, i acabar el curs.
Claro, encara així no seguíem fent classes virtuals, en exàmens virtuals, i fins que no ens han donat les notes no hem pogut començar a estudiar en sèrio.
Claro, en seguien avaluant i primer de, i abans de posar-nos a estudiar per selectivitat havien d'acabar el segon de batxillerat i realment això també ha sigut un poc de dir, per favor, que s'acabi ja, era un curs interminable.
Ha sigut com doble pressió, no? I ser sí. Confinament i ser quarantena, vosaltres vos ha vingut cap a dalt, diguem, no?
Un poc, sí.
Sí, nosaltres també sabem que els anys anteriors són conscients que un segon de batxillerat, el final del segon de batxillerat, no ha sigut el mateix i possiblement no hem tingut la mateixa ni pressió ni exigència. Era diferent, uh-huh. Era totalment diferent i ja està, perquè era com que de normal s'acabava el curs a finals de maig i a principis de juny ja tenies la selectivitat. Uh-huh. I nosaltres no acabàvem i no teníem les notes, no sabíem, molta gent no sabia si anava a arribar la primera volta a selectivitat o a la segona, i clar, tu havies de posar-te a estudiar de selectivitat perquè ja s'aprovava. Uh-huh. Era com un destarifo.
Un destarifo. I Carmen, com bé has dit, tu també fas esport, no? I què passa quan es comença i se confinament? O sigui, te lleven les classes, te lleven l'esport. O sigui, què és el primer que penses realment?
Pues jo no vaig parar de fer esport, vaig dir, a veure, pues, ara que tinc més temps lliure intentaré fer un altre tipus d'esport perquè com faig atletisme, faig salt de longitud i òbviament en ma casa no tinc suficient lloc per
home,
saltar
com que no està pa fer salt de longitud en ta casa, no?
Entonces vaig fer més exercicis tipus de core i vaig establir una rutina i ja la setmana següent el meu entrenador em va passar un planning posant més circuits i diferents alternatives que podia fer. Aleshores jo me vaig fer un horari i seguia l'entrenament que me dia el meu entrenador i el combinava amb els estudis.
Raquel, tu t'has sumat a la teua germana a fer tots aquests exercicis?
De vegades. Molts dies jo no tinc ni la meitat d'aguante que ella té ni de resistència. Jo començava i si podia acabar-lo, pues l'acabava. I si no, pues feia fins on podia i ja està.
Pues sí, la veritat és que sí. I a veure, conteu-me, quin és el primer examen que teniu i quines són les matèries a què vos enfrenteu? Perquè aneu a matemàtiques o sou de lletres?
Jo sóc de ciències socials i la meva germana és de ciències pures.
Sí.
I començarem el dimarts en història.
Sí.
Forta, eh?
Claro, primer, més o menys, primer se fan les obligatòries, que diguem, per exemple, el dimarts, la primera és història, després valencià. És valencià, i per la vesprada, jo a les 3:30 tinc la de biologia, que és l'optativa per ser del científic, i Carmen, i se dia...
Jo he acabat.
Acaba en dues assignatures, jo ne fas tres. El dimarts, la primera és...
Castellà.
Castellà, després anglès... I jo a les 5 tinc geologia.
I jo geografia, que és la meva optativa.
Pues veig que esteu complementant els vostres horaris, no?
En funció
de lo que té l'altre, lo que no té l'altre, no? Em fa gràcia. Vos passareu tot el dia, Luchi? Ho sabeu, no?
Bueno, mos passarem en l'institut perquè ara ho farem tot a l'institut perquè no n'hi hagin conglomeracions en les universitats i el nostre... Cada qual se us centra en la Masora, n'hi ha dos centres, el IES Vila-roja i el IES Falomir, Álvaro Falomir, i cada un farà el seu centre i això, i haurem d'estar allí pues, esos tres dies.
I ens van repartir les classes i sí que ens han dit que és obligatori dur el DNI, el CIP també és aconsellable per si de cas i haurem d'estar 45 minuts abans.
Clar, clar. Home, la veritat és que aquesta novetat també és més còmodo per a vosaltres perquè aneu a estar en la vostra classe on
sí.
Haveu estat durant tot el curs. Això és una gran avantatge, eh?
Vos estem més tranquil·les, sí.
Per experiència. I a més, el del DNI, si encara no vos sabeu el número del DNI, no patiu. Després de la selectivitat, vos el sabreu. Vos ho dic per pròpia experiència. A més, el primer examen és com el que més... Ja l'últim ja saps tota la dinàmica i saps
sí.
Tot, però el primer examen, o sigui, així d'història, que a més és història, no heu escollit filosofia, no?
Jo sí que he escollit filosofia i però... la tinc l'últim dia hasta... i acaba les 5 de la vesprada.
Però la història d'Espanya és obligatòria. Hi ha 5
obligatòries. Ja és obligatòria.
Sí, clar. Història, anglès, valencià, castellà i matemàtiques.
En el meu temps, en el meu temps allà, sí que es podia elegir entre història i filosofia i jo vaig elegir filosofia, tot el món escollia filosofia.
Quina sort, normal.
L'història bueno. D'Espanya és tela.
Sí, a nosaltres ens deixen triar entre el segle XIX o el segle XX. I... nosaltres de normal n'hi havia molta més gent que triava el segle XX, però claro, ara, com primer se dona el XIX i després el XX no el vam acabar de donar en classe.
Nosaltres per sort sí que vam aplegar fins a la meitat del segle XX, però en altres centres crec que ha sigut pràcticament impossible. Aleshores nosaltres hem escollit estudiar el segle XX perquè
però...
a mi sí que em dona igual perquè història se m'ha donat malament tota la vida i dic que pues, m'és igual que estudiar-me perquè se m'ha donat mal igualment i com la meva germana s'hi dona bé pues vam elegir el mateix i si no ja me pot ajudar també un poc a mi.
Mare meva. Bé, contem-meu un poc el vostre... com esteu estudiant ara mateix? Estudieu juntes, separades perquè no vos suporteu? Què és el que feu?
Nosaltres tenim una habitació, que és l'habitació d'estudiar, i ahí hem estat pues, les 4 setmanes que portem estudiant, i la veritat és que ho intentem compaginar el més possible, perquè jo, per exemple, jo estudio parlant i ella estudia en silenci.
Ai, mare. Pues,
ja, com jo sóc la que moleste, me toca anar a mi a un altre lloc i si mos podem explicar algo, pues entonces sí que torne a l'habitació, si no és algo que és més de pràctica, tipus matemàtiques, pues entonces sí que ho faig en l'habitació
o me'n vas a la biblioteca.
A la biblioteca o a estudiar en altres amigues matemàtiques.
Sí, perquè les biblioteques estan obertes o en això del confinament.
Des de la setmana passada van obrir les biblioteques les van obrir, i sí que se segueixen unes mesures de 2 persones per taula. Les taules igual cabrien 8 persones, pues, sols 2 i coses així, i tot el rato ventilant-se amb el gel hidroalcohòlic i tot.
Sí, i la mascareta, Carmen, a la biblioteca la porteu o també, no? Si hi aneu?
Sí, però dins sí que ens la podem llevar, perquè com estem molt separats d'un dels altres, però conforme t'alces ja te l'has de posar i després netejar-te la part on tu has estat i això.
Bé, i ara anem a la sort, perquè jo sé que hi ha molta gent que es porta els seus amuletos a les classes, no? Hi ha gent... Jo tenia una amiga que portava una goma que tenia forma de sant, no me recorde quin sant era la goma, però se la portava a tots els exàmens, no? Estampetes, de tot. A veure, sí. Raquel, tu algun amuleto o encara no?
Jo un amuleto no, però sempre he tingut la mala mania de fer l'examen amb el boli que menys tinta me quedava.
Malament.
Però perquè com resulta que era com el que més gastava, pues havia de ser ese, perquè ni se ho havia escrit tot. Pues havia de ser ese.
Per si se'n recordava el propi, sí, claro, bolígraf per escriure per tu, no? I tu, Carmen?
Jo tampoc tinc cap amulet de la sort, però sí que em duré una cinta de pèl. Que...
Una cinta de pèl?
Sí, per agarrar-me les grenyes. És tipus una banda que utilitzé per a correr, i com ha donat sort en algunes competicions i me la va regalar una companya d'entrenament, pues espero que em doni sort també en els exàmens.
Bé, i ara passem a la part del després de selectivitat, no? I és el que més et pareix que dolga, no? Parlar d'aquest moment. Esteu nervioses en el després?
Un poc sí.
Sí?
Sí, és que és pensar en no il·lusionar-te, perquè òbviament tu vas a intentar treure la màxima nota que tu pugues i entrar a aquesta carrera, però si no entres?
I crec que en algunes carreres haurem de començar també de forma virtual i també serà tot diferent i no saps...
Ja no és la vida universitària que tot el món coneix.
Clar.
En el que tot el món ha somiat, no?
Sí.
I contem un poc, tu, Carmen, què és el que vols estudiar?
Jo vull que estudiar ciències aplicades a l'activitat física i l'esport.
Home, clar.
I està en València, aleshores hauré d'anar a València. I com a segona opció tinc pues, fer magisteri a l'UGI i d'ahir ja fer especialitzar-me en secundària i en educació física.
I això de separar-te de la teua germana ho portaràs bé, malament?
Sí, perquè com només vam estar juntes al col·legi i després jo a l'ESO me'n vaig anar a la Pinyeta Roja, doncs aleshores ja la vas deixar a sola, sin a dir-ho.
Adeu, me'n vaig.
Sí que estic acostumbrada a estar sense la meva germana. Només he estat estos 2 anys.
De batxillerat.
Més en ella, sí, de batxillerat. I ho he dut bé.
Però mos va vindre bé, com a germanes.
És que si passem moltes hores juntes, al final acabem...
Sí, perquè per lo que veig sou com molt diferents, o sigui, lo que voleu estudiar, una parla al estudiar, l'altra en silenci,
yeah,
tot
sí.
Són com molt diferents. I tu, Raquel, què és lo que vols estudiar?
A mi m'agradaria estudiar psicologia.
Ah, bé, també.
Sí, és l'única carrera. Quan me cite i pensé, què vols fer? Psicologia. I després pensé, i tu has d'estudiar psicologia? I després pensé, però i si no estudies psicologia, què estudie? Pues psicologia.
Psicologia, no?
I ja està.
També, referent als exàmens, enguany tindreu un poquet de sort, no? A veure,
entre cometes, ¿no?
Sí, sí,
perquè sempre es parla de lo que els temes que podran ir al comentari de text de castellà. Enguany jo crec que no tindreu problema en saber quin tema traurà, no?
Els exàmens crec que els solen fer en març o abril. Aleshores, no estava molt, molt clar encara el tema Covid, però sí que suposem que... Esperem que en anglès no, perquè l'acabarí, tela. Però en castellà valencià creiem que sí que aniran al voltant d'aquest tema.
Claro, perquè a nosaltres ens van informar, se suposa que és l'examen finals de febrer, principis de març, i, però ens van fixar en el de Navarra, i en el de Navarra ja havia entrat el tema Covid, i nosaltres una altra vegada. Claro, per una part penses, és algo que dominem perquè ho hem estat escoltant durant 90 dies, però per un altre tema, tio, no podeu canviar un poquet,
sí,
però...
És com un poquet de monotema. I alguna assignatura que li tingueu més por que a una altra?
Història.
No me digueu que en això aneu a coincidir, eh?
No, no, perquè jo crec... Uf, és que no. Estic insegura en la part de literatura de valencià, potser, i potser que també matemàtiques. Però... lo bo d'enguany ha sigut l'optativitat que ens han donat a l'hora de fer l'examen, que este també ha sigut un poc de controvèrsia entre els alumnes que dels anys anteriors que ja havien fet selectivitat i nosaltres. Ara, nosaltres tenim l'oportunitat de triar més el que volem fer i no que ens toca fer sí o sí. I això, però ha sigut un tema molt complicat, que diguem, perquè nosaltres diem, vale, ens ho estan posant més fàcils, però a veure quants alumnes han estat 2 mesos sense estudiar. Clar. I han perdut tot l'hàbit d'estudi i a mi m'ha costat una setmana tornar-me a agarrar. A Carmen quasi que també.
Sí, perquè realment el temari tampoc volen tallat, no?
No, el temari és el mateix, el que canvia és
l'optativitat, sí, que és més fàcil.
Sí, els anys passats tenien l'opció A o B i ara en guany, per exemple, en història sí que segueix tot igual, però en la resta d'exàmens, per exemple, en matemàtiques, crec que tenim 4 problemes i d'ahí anem de
llegir...
6 problemes i d'ahí anem de llegir 3. I suposo que hi haurà opció A i opció B també, és a dir, al final tindrem 12 problemes en els quals hem d'elegir 3.
6 en total i de 6 haurem de triar 3.
I quants consells vos han donat durant tots aquests dies? Moltíssims, veritat? A més, teneu l'experiència a casa també,
sí,
des de fa poc.
A nosaltres els que han dit és que, no, que hem d'apretar ara. I que havíem d'estudiar per això i que ja van anar una vegada en la vida, a no ser que en un futur oposiciones, que també t'has de pegar bona estudiar, però per ara que apretarem i que estudiarem el màxim possible i que realment no és tan difícil com se diu la selectivitat, que aprovar aprovem tots, però el difícil és treure.
I que estiguin tranquil·les perquè són els tipus d'exàmens que hem estat fent al llarg del curs i no serà res nou.
Clar, això sí que és veritat. I ara fixem-nos i pensem en el dia després de la selectivitat, que ja haureu acabat d'estudiar. Què és el que fareu el primer dia?
Pues jo només acabo de fer l'examen i aniré a entrenar, perquè ara portaré ja 2 setmanes sense entrenar i s'arriben competicions ara en estiu i me tocarà posar-me les piles. Però tenim un aniversari també,
al dia següent.
Al dia següent, entonces anirem de festa.
A celebrar-lo.
A celebrar-lo. No, tu també, Raquel?
Jo a entrenar no. Jo me n'aniré a la platja.
Jo
tinc moltes ganes d'anar a la platja.
Home, això sí.
I descansar. Descansar.
Descansar, això... És com el més important, xiques. Pues no res, des d'ací, des de Ràdio Vila-real, vos desitgem molta sort. Sé que anirà bé, perquè vos conec i anirà molt, molt bé i podreu fer el que vulgueu. Carmen i Raquel Artola, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Un color diferent que nunca se repite, cambia constantemente. Y empezarnos a conocer como si nunca lo hubieras llegado a ser. Y quedarnos a vivir cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, fuera la hora que fuera, fuese para no volver. Cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, aunque hiciera mucho frío,
Estás a la 92.2 FM.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia, que prolongamos hasta final de junio con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Estoy enamorado de una morena que se pasa los días.
Bueno, y hoy estoy especialmente contenta perquè venen des de Borriol a visitar-nos, en concret Maria Consuelo Vilarrocha, del Partit Popular. Bon dia.
Bon dia. Què tal, Susana?
Txelo.
Txelo, sí.
Estic especialment contenta perquè he vist que heu arribat a un acuerdo que beneficia al poble, no?
Sí, bueno, lo important, jo crec que per això estem en la política, o per lo menos jo per això estic en la política, per a beneficiar als meus veïns, i per tant el Partit Popular també està molt content en este... en aquest acord que hem arribat, aquest acord puntual que hem arribat.
En primer lloc, jo quan llis la notícia, quan m'entere de la notícia, em xoca, perquè, clar, el Partit Popular i Compromís, un acord entre el Partit Popular i Compromís, pot ser que siguin dos partits que estan molt allunyats, no? És dir, però en el teu cas, per què arribes a l'acord en Compromís? I de què se tracta aquest acord?
Sí que és veritat que les sigles sí que ens poden apartar en ideologies i en pensaments, però bueno, crec que en un poble això se té que deixar a part i se té que treballar per el poble, d'igual del partit que sigues, és igual de quina formació vens. Nosaltres sempre hem dit que estem dispostos a tenir la porta oberta, a poder parlar en tots, i així no ho hem fet. Vam anar matros a parlar en el senyor alcalde i vaig parlar amb ell principalment i em va dir que sí, que podia, vam concretar una cita i bueno, vam intentar arribar a acords que beneficiaren a tot el poble sense mirar res més.
En aquest cas, els acords ISO se poden fer públics, de fet són accions que són pel poble. Quins acords són?
En un principi el Partit Popular se va abstindre per a la compra del cotxe per a la brigada, perquè pues, el cotxe havia passat, després de parlar amb l'alcalde, havíem vist que el cotxe havia passat, del mes passat a d'este, havia passat per el taller, el arreglar-lo era complicat i era costós, i bueno, al final era precís comprar-lo. El Partit Popular se va abstindre per a que Compromís pogués, o l'equip de govern pogués comprar aquest cotxe per a la brigada, i a part d'això vam arribar al consens de que s'augmentaria la partida per a l'ajuda d'autònoms i de comerços de Borriol. Vam arribar a l'acord de que se comprarien uns columpios per a els xiquets en mobilitat reduïda, que se faria una escoleta d'estius per a aquests xiquets, i que s'arreglaria el parc de sanatori.
Que això eren les mocions que vostè va portar al ple, és a dir, vostè a canvi d'estindre's per a que se puga comprar el vehicle obté aquestes ajudes per als autònoms i sos...
No ho van portar en el ple, va ser una reunió que vam tindre entre l'equip de govern i el Partit Popular. Sí que és veritat que nosaltres, el Partit Popular sí que va portar en un principi de fa dos mesos va portar una moció per a les ajudes d'autònoms, que després se va fer una declaració institucional per part de PSOE. Al mes següent va portar una altra en la que van agregar tots els grups el que volien, i se va arribar a una declaració institucional de fer unes bases per a poder ajudar a aquests veïns. Però l'altre va ser acords que van prendre en el despatx, en el parlar Partit Popular i Compromís. I bueno, és el que vam dir per al Partit Popular, o per lo menos per a mi, i se m'han ensenyat que donar-se la mà i tindre un compromís, pues, per a nosaltres és suficient. I igual que ells ens donaran la confiança en que nosaltres ens abstindríem, nosaltres ens donem la confiança en que tot això se portarà a terme, perquè a més eren mesures que els dos partits teníem al pensament i teníem si volíem portar a terme.
Sí, perquè l'última que parlem va ser no en este últim ple, sinó en l'anterior, quan el Partit Popular no està d'acord en que se renove el vehicle perquè consideren que els autònoms, les xicotetes empreses de Borriol estaven patint molt i volien destinar-hi aquesta quantitat. Vostès arriben a l'acord quan sí que se fa la partida per a les empreses i per als autònoms, és a dir, és això, i s'intercanvi de favors o de situacions per a la seva població, la que els convenç?
A veure, en el plenari, en este plenari passant, sinó en l'anterior, el Partit Popular el que no les pareixia bé, perquè sols està en la partida de les festes de Sant Vicent, que eren 30.000 euros, i el Partit Popular no li pareixia bé que el 80% d'aquesta quantia se destinara sols a comprar el cotxe de la brigada, perquè nosaltres diem que ja que aquests diners el poble no l'havia pogut disfrutar en les seues festes, que repercutiré en la població, que el vehicle fa falta i tal, però nosaltres volíem que repercutiré en la població, en les ajudes als autònoms i en aquestes altres ajudes que al final han pogut arribar a un acord entre els dos grups.
I, bueno, des d'ahir, fins que han tingut la conversa, han arribat a l'acord perquè tot això se faci factible, no?
Clar, tenint en compte que ara les festes de Sant Bartomeu d'agost tampoc se faran, les festes grans tampoc se faran, entonces n'hi ha més partides de les que podríem optar. La dels autònoms venia d'una modificació de crèdit de les festes, diguem, de la tercera edat, que tampoc se faran. Nosaltres el que li vam dir al senyor alcalde, a Héctor en este cas, era que s'agarrara tota la partida, no només el conjunt de la partida, que eren 8.000 euros, sinó només la meitat, perquè si feien falta fer alguna activitat per a la tercera edat, teníem altres partides en les que les podíem agarrar. Després, el resto que quedarà de la compra del vehicle serà el que compraran, el poble de Borriol comprarà el columpio i adequarà el parking de Sant Antoni per als xiquets, i d'una subvenció que ve des de la Conselleria d'Educació per a fer activitats extraescolars i tal, d'ahí és on traurem l'escoleta d'estiu per a estos xiquets, que al fin i al cap tenen el mateix dret de disfrutar que tots els xiquets borriolencs, i moltes vegades es deixem oblidats.
És a dir, des del principi d'any que veníem arrastrant aquest nou acord i volien fer un pressupost nou per a poder fer més coses, ha derivat en que, dones compte, la pandèmia ens ha derivat a que el que estava ja destinat a unes partides arriben a acuerdos dins del mateix ajuntament per a poder destinar-los a pal·liar els efectes que ha fet la pandèmia. És a dir, el que no s'aconseguia ho ha aconseguit estos temps d'haver-lo passat mal. Això vol dir que en Borriol hi ha molt bona gent, no?
Sí, indudablement. Sí, clar. Borriol,
en els moments difícils tot el món se recolza, no?
Sí, Borriol és el millor poble del món, clar que sí. I el seu veïnat, vamos, el veïnat de Borriol és treballador, és incansable, és simpàtic, és agradable, és acollidor, és tot.
Txelo, en això coincidiu en tots els partits, perquè també el senyor alcalde diu que Borriol és el poble més bo del món.
Sí, jo crec que tots els borriolens
pensarem el mateix. El millor poble del món, no?
Sí.
Vostè sap si han arribat més partits a algun consens en l'alcalde?
No ho sé, la veritat és que no tinc notícies de que ningun altre partit hagi arribat. Ciudadanos sí que en el pleno se va també abstindre a la compra del vehicle, però no sé si ells han arribat a algun acord. No m'ho han dit i la veritat és que jo tampoc ho he preguntat. Nosaltres treballem des del nostre partit, els tres membres que som, igual José Manuel, que Elena, que jo, treballem per al bé del poble, treballem per a la nostra gent, que al fin i al cap són els que representem. I bé, el que aconseguim nosaltres, que tot són coses que nosaltres portàvem en el nostre programa electoral, Ciudadanos i els altres també ho portaven, igual que Compromís, i bueno, cada un, pues ara ha arribat una situació en què tenim més partides, tenim més diners que podem destinar, i bueno, pensàvem que els xiquets tenien que ser, vamos, els primers en que tingueren aquestes ajudes, i dels xiquets tots els xiquets, els que tenen la mobilitat reduïda i tal, pues, també...
No deixen de ser xiquets i, per tant, s'ho mereixen inclús més. Algo que també volia recordar-li als oients és en aquest ple el Partit Socialista i Veïns de Borriol vota a favor d'aquesta compra de vehicle, vota en contra, s'abstén? Perquè ha dit que Ciudadanos s'abstén.
Ciudadanos se va abstindre, igual que el Partit Popular, i Veïns de Borriol i PSOE van votar en contra.
No han arribat a conversar amb ells? No li consta...
No, no sé.
Van argumentar per què?
No, bueno, cada un va tindre la seva argumentació. Jo no sóc qui per a dir, per a ficar en boca de meua lo que pense que ells tindrien que haver fet, però bueno, ells tenien les seues raons per les que no van voler votar.
En aquest cas, vostè sap que Compromís, en el que governa tant en Generalitat com en Diputació, és el Partit Socialista. Per tant, en llama l'atenció, vamos, d'una forma especial, que en el que hagi arribat a un acord ha sigut precisament en Partit Popular, que sí que vostè m'està dient que sí, i en Ciudadanos, per lo que vostè està dient, també se va abstindre. És un poc curiós, no?
Sí, curiós és. Jo sols te puc dir això, que nosaltres no mos guiem per unes sigles, per supost que nosaltres som del Partit Popular, estem orgullosos de ser del Partit Popular i defenem el Partit Popular, però no mos cauen les neix, com diuen en el nostre poble, de parlar en qualsevol dels grups que estiguen en l'Ajuntament ara o els que vindran, perquè al fi i al cap crec que la comunicació és la que te porta a tindre acords, d'igual de la part que vinguen. Si Compromís mos quirde per a parlar de qualsevol tema, allí mos tindrà, i si podem arribar a un consens i a un acord, pues molt millor per a tots, per a nosaltres, per al poble i per a tots, que per a això treballem.
Bueno, i com estem aproximant-nos al fin de setmana i ja que em diu que aquest poble és tan bonic, com Borriol, què podem anar a veure, què podem anar a disfrutar este cap de setmana de Borriol?
Bueno, Borriol té moltíssimes coses per a poder disfrutar, i jo crec que és un poble per descobrir per molta gent de la província. En Borriol tenim una part, la part vella del poble, que és encantadora. Tenim la moreria, la més gran de la província. Tenim unes pintures rupestres, tenim unes sendes i uns paisatges i un terme també dels més grans de la província, i en els que podem disfrutar de fonts de vistes i d'encant que té Borriol. I bueno, és per a descobrir. Després tenim totes les terrasses a l'aire lliure per a després poder-te fer una cerveseta. I
vostè pensa genial. Que des de Turisme, des de Diputació, està benvenut el poble de Borriol, o vostè considera que no li donen la importància que té?
A veure, tots ens agradaria que se vengueré més d'un temps a esta part, des de que, per exemple, vam començar a descobrir la moreria i a traure el jaciment de la moreria. S'ha treballat molt des de tots els partits del poble per a donar-li més difusió. Nosaltres vam començar en la tramitació d'un Turisinfo en Borriol, que se va culminant en Estània Compromís, i això pues, ja ens dona un poc més de vida al poble i poder eixir més a vendre-nos, diguem, no? Que se podria vendre més, clar que sí. A nosaltres ens encantaria que totes les administracions pues, tiraren més cap al nostre poble, però bueno, jo pense que goteta a goteta se fa tollet, i poquet a poquet anem descobrint, o la gent de la província va descobrint el nostre poble.
Maria Consuelo Vilarrocha, Txelo, moltes gràcies per haver vingut, regidora del Partit Popular de Borriol, i bueno, i molt contenta perquè veiem que cada volta en Borriol n'hi ha més consens i més consens, que en definitiva és el que els ciutadans demanen.
Gràcies a vosaltres per cridar-nos, per donar-nos l'oportunitat d'expressar pues, el treball que fem des del Partit Popular, i quan tu vulguis, així estarem. Gràcies.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia,
te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola.
Bueno, y que pensen vostès que analitzin un poc les paraules tant de perdó, la regidora del Partit Popular de Borriol com la regidora de Ciudadanos de Benicàssim, que els han escoltat a les dos els seus punts de vista i els seus pareixers. Jo pense que jo me quedo en les paraules, no, Maria, de Cristina, que ens ha dit que hauran de repassar aquells acords que tenen aquelles poblacions i que les línies roges per a Ciutadans han començat a desaparèixer, no?
Sí, a mi la veritat és que les declaracions de Fernández m'han paregut interessants, quan ni menys si jo fora, si estiguera dins d'aquest consistori, no? La tornaria a escoltar detalladament tot el que ha dit la regidora, vicealcaldessa.
En aquest cas, saben que en Borriol només necessitarien un per a tindre la majoria i per a poder abordar totes aquelles coses que volien abordar. En aquest cas, Ciudadanos en Borriol no té, i si desapareixen les línies roges, suposa que es començaran a desaparèixer per aquells puestos on tenen possibilitat de governar. També en Benicàssim hem pogut entendre que Cristina Fernández està oberta a negociar en el qui no governa ara, que és en el Partit Popular, no, Maria?
Correcte.
I bueno, s'obren noves expectatives al nostre alrededor. Després d'haver estat en aquesta pandèmia, haver estat tan recluïts, ara com que tot es comença a portar una línia distinta de la que anava portant fins que vam entrar en esta pandèmia.
Sí, tot el que ja no té que veure en sanitat, tota la política que ens havíem deixat, perquè no sé si te'n recordaràs, però quan vam començar, Puigdemont i Torra i Sien tots els dies a la tele, i Oriol Junqueras, i ara de Catalunya i la seva independència, a veure, està ahí. Puigdemont és moltes voltes trending topic, però ja quasi...
Sí, quasi que ja se'ns recordem menys. Però parlant de la pandèmia, el que sí que teníem tots els dies a la tele, qui era?
Ai, el nostre amic Fernando Simó, perquè ja podem dir-li que és amic, no? Jo crec que sí, o sigui, a València li han fet un grafiti, no? Uh-huh. Han fet camisetes amb la seva imatge, que després tot el que recullen ho donaran a la ciència per combatre el Covid-19, no? Però és que ara, al carrer Sant Simón de Madrid, no? La típica imatge vos ve el carrer Sant Simón, no? Amb el taulellet de les manisetes, amb el nom i el sant al costat. Bé, pues algú ha decidit fer una imatge al costat del carrer Sant Simón, un mosaic amb la cara de Fernando Simón.
Bueno, fins i tot se'ls tatuen. Se tatuen en la cara. Això ens dona a entendre que quan algo mos oposen tots els dies, quan ens utilitzem tots els dies, al final pues ho adorem, no? Com també vam adorar aquella cançó.
Ai, la cançó que ve ara. Mira, jo te dic una cosa, Lluc. No sé si vull veure l'any que va ser, perquè jo la recorde com una de les meves primeres cançons, però no me quadra l'any. O sigui, bueno, perquè que seria més xicoteta, no sé, no m'ha quadrat molt.
No, pues bueno, jo sí mirat de l'any i però és que ara que els oients senten la cançó i els diguem l'any, no s'ho creuran perquè esta cançó s'ha acompanyat a moltes i moltes i moltes i moltes persones i els ha posat en aquests moments, no sé, aquests moments xulos, bonics, excitants de la
vida. Moment dels xiringuitos.
Something flavor, aventura.
Hello?
Shh. Solo escucha.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, lo voy a parar. El insomnio es mi castigo.
és que sol ser la primera, la primera frase, no? Perquè és que jo me recordo com dels xiringuitos o estar ballant i escoltar el son les 5 de la mañana i ja tot el món boig. Però és que et dic una cosa, si això ara sona en qualsevol xiringuito, la gent faria el mateix. Però és que aquesta marcada del telèfon, això se tenia que ficar tot des del principi.
És una cançó que tot el món la recordem en molt bona sensació. Mos porta bons moments i moments agradables, però ara hem de dir l'any.
2002. En 2002, Aventura, ese grup traia esta cançó que es deia Obsesión, i d'ahí va eixir el nostre Romeo Santos, que ara està amb nosaltres des de fa molt de temps.
Jo pense que ahir molt va descobrir a tots.
Sí.
A tots vostès, Maria, fins demà. Són les dos.
Són les dos, anem a per Javi.
I a tots vostès, a tots vosaltres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes dues hores. I també, bueno, un altre missatge des dels Estats Units, a tots aquests que estan sentint-nos, pues, que estem encantades de que ens senquen des de tan lluny. Moltes gràcies i fins demà. Eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba.